Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat. Esports.
Família, què tal? Molt bona tarda, benvinguts a Esports Cope. Us acompanyem des d'ara i fins a les 4 en punt de la tarda amb la informació esportiva de la jornada a casa nostra. Avui també amb actualitat institucional i esportiva, perquè estem ja immersos en la jornada de partits de seleccions. Ahir empat a 1 entre Holanda i Espanya, partit en què vàrem poder veure en acció a Memphis Depay i a Eric García, futbolistes desitjats pel Barça. Partit correcte d'Eric García, sobri i segur amb la pilota, i Depay va jugar en banda, no de nou, i va fallar una ocasió molt clara a la segona part. Per cert que Luis Enrique ha cridat a Cucurella per substituir el lesionat Gaià, que va rebre un cop a la cella. Sorprenent derrota de França, 0-2 davant Finlàndia, amb l'Englet com a titular i Griezmann suplent. Va jugar uns minuts a la segona meitat. Trincao va ser titular al Portugal 7, Andorra 0. Avui destaquem a l'Argentina-Paraguai, partit de classificació pel Mundial del 2022 amb Leo Messi a l'11 inicial. El partit, la cita, a la 1 de la matinada, hora nostra. Per cert que Ansu Fati continua a l'hospital. El van operar dilluns, estem a dijous, i no ha rebut encara l'alta hospitalària, però, segons ens diuen, ens asseguren, tot està bé. En clau electoral, avui s'ha presentat un nou precandidat a les eleccions a la presidència del Barça, Xavier Vilajoana, membre de la Junta de Bartomeu fins al darrer dia. Ha aixecat en la seva presentació la bandera de l'aposta per la gent de la casa en totes les parcel·les del club. De seguida l'escoltem. I pel que fa a les negociacions per l'adequació salarial, ahir es va tancar la mesa sense acord, però les parts s'emplacen ara fins al 23 de novembre per mirar de tancar un acord definitiu. A l'Espanyol, Leandro Cabrera, amb problemes musculars, dubta per jugar dissabte a Fuenlabrada. Avui escoltarem a Vicente Moreno, que ja ha parlat en la prèvia d'aquest partit. Victòria contundent del Barça femení sobre l'Atlètic de Madrid, 3-0. Les blaugranes situen a un punt del Granadilla, que és el líder, però amb dos partits menys. Els números de les de Lluís Cortés ho diuen tot. 5 partits, 5 victòries, 24 gols a favor, cap gol en contra. Derrota també ahir de l'Espanyol, 1-0 davant del Santa Teresa. La Montañesa, equip de tercera divisió, no va poder superar la prèvia de la Copa del Rei. Va caure 0-1 davant del Cantolagua, equip navarrès. En bàsquet avui tenim Barça-Fenerbahçe a l'Eurolliga i Manresa-Tenerife a la Lliga ACB. Per fi ha arribat, per fi, la primera victòria del Barça de futbol sala a la Lliga, després de 7 partits disputats. Ahir victòria a la pista d'Osasuna per 2-4. Avui arrenca el Masters d'Augusta de golf, sense Sergio García, però amb John Ram i amb Tiger Woods defensant el títol, i lamentar la mort als 68 anys del marxador Jordi Llopart, víctima d'un infart. Va ser el primer medallista olímpic de l'atletisme espanyol als Jocs de Moscou l'any 1980. Avui comentarem la jugada amb el Dani Serabre i el Juan Bautista Martínez, company de La Vanguardia. Tenim el Marc Pairès al control de so, a la Sílvia Ortiz i el Víctor Navarro a la producció. Us parla Joan Batllori. Passen 9 minuts de les 3 de la tarda i la pilota ja roda Esports Cope. Ya está de vuelta la Liga, los goles, el VAR y, por supuesto, nuestros amigos de Verti, que quieren que esta vuelta sea lo más fácil y sencilla posible para ti. Y por eso te ofrecen un 40% de descuento en tu seguro de coche. Un 40% de descuento. Así que ya sabes, entra y contrata tu seguro en verti.es, tu aseguradora digital.
Oye, creo que han forzado la puerta. ¿Nos habrán entrado en casa?
Con Movistar Prosegur Alarmas tienes una alarma antiocupación para protegerte de estas situaciones. Y si eres cliente Fusión, 5 euros de descuento en tu cuota Fusión durante 6 meses al contratar tu alarma antes del 30 de noviembre en tiendas Movistar o en el 900-200-730.
Esto es muy fácil. ¿Que teniendo todos mis seguros contigo sigo pagando de más? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Vinga, comencem avui en clau electoral. Deixem la pilota per d'aquí a uns minuts. Estem pendents de que la Junta Gestora del Barça comuniqui la data de les eleccions, que es perfilen per la segona quinzena del mes de gener, i els precandidats van prenent posicions. Avui ha fet el pas endavant Xavier Vilajoana, directiu de Bartomeu, fins al darrer dia. Avui ha presentat la seva precandidatura. Víctor Navarro, bona tarda.
Bona tarda. Sí, en una hora de roda de premsa, on Xavier Vilajoana ha dit que es presenta pel amor que li van col·locar el seu pare, per l'amor pel Barça que va prendre d'ell, ha assegurat que, a més de l'experiència com a directiu responsable del Barça B i el femení els últims mesos, també l'ha tingut amb Joan Laporta i Sandro Rossell, i explicava així el seu primer pas i la junta que tindrà.
El primer que faria seria, d'entrar al despatx, obrir les finestres, ventilar, respirar aire pur i immediatament posar-me a treballar juntament amb el meu equip. És una mica pretensiós pensar que se'm recordi. El Barça està per sobre de qualsevol figura per responsabilitat i per il·lusió. En mi junta directiva no hay ningún miembro de l'anterior.
I una pregunta que es fa a tots els candidats i també a resposta Vilajoana és: què farà amb Leo Messi i amb Ronald Koeman?
Jo el primer que faré és, quan sigui president del Barça, és seure amb ell, com a capità, a més, que és del primer equip, seure, escoltar, parlar, analitzar el que diu, valorar el que diu, i en funció de tot el que m'expliqui, el que pensa, el que creu, doncs fer-li una proposta en un sentit o un altre i parlar amb ell el seu futur i plantejar-nos el seu futur. Si sóc president, Koeman serà l'entrenador del Barça, perquè ja és l'entrenador del Barça.
I del seu projecte, el Pal de Pallés, sens dubte, el futbol va ser on va jugar durant molts anys i on centrava la seva tasca com a directiu en el dia a dia.
La meva aposta, com he dit, perquè els jugadors del planter creixin, progressin i arribin, estiguin preparats per arribar al primer equip, ha estat claríssima i inequívoca. De fet, aquest any, el Barça i el Juvenil A té els jugadors més joves de la història. Convenç els entrenadors que la seva feina és formar els jugadors, preparar-los, que la seva feina no és guanyar lligues. De les coses que crec que es podien millorar, que es podien haver fet bé, n'he pres bona nota, però sempre com a base per una millora futura.
De fet, Vilajoana ha dit que ningú l'escoltarà dir en cap moment que és millor un jugador de fora que un jugador de la Masia. També ha recordat que ell no és el candidat continuista.
Molt bé, doncs ara mateix tenim 7 precandidats, que són, ho repasso, perquè això s'ha d'anar actualitzant dia a dia i encara hi hauran novetats, incorporacions. Tenim a Víctor Font, a Toni Freixa, a Agustí Benedito, a Jordi Ferrer, a Lluís Fernández Alà, a Pere Riera, des d'avui a Xavi Vilajoana, i han de donar encara el pas endavant Joan Laporta, Juan Rossell i Emili Rousseau. Així que podríem arribar a tenir fins a 10 precandidats a les eleccions a la presidència del Barça. Víctor, la principal missió de la gestora és posar data a aquestes eleccions, però també ha hagut d'afrontar la mesa de negociació per l'adequació salarial amb futbolistes i treballadors, una mesa que es va tancar ahir sense acord.
Així és, no l'han aconseguit en la pròrroga que s'havien donat. Treballadors i jugadors estan molt distanciats de la postura de la gestora de Carles Tusquets i han decidit no veure's les cares en 10 dies i prendre la decisió final el dilluns 23 de novembre. Allà hauran d'arribar a un acord per evitar els pitjors escenaris, o anar o acabar en un jutjat per part dels jugadors perquè la gestora prengui una decisió unilateral, o en concurs de creditors perquè el club faci fallida econòmica. Per cert, sobre aquest tema, fonts properes als jugadors ens deien que no entenen la postura de Carles Tusquets, ni tampoc el comunicat que va fer ahir per la nit al Barça, dient que ens donaven dies per reflexionar. Ells entenen que el Barça ha de ser qui doni la solució i ja han fet aquestes dues propostes. L'última, a més de diferir els sous del gener i febrer, agafar un percentatge entre el 5 i el 30% per tot el col·lectiu de la plantilla del primer equip i després negociar jugador per jugador i tancar d'una vegada per totes aquest tema i ajudar el club a que no acabi en concurs de créditos.
Incorporem a l'antena d'Esportscope al Manuel Oliveros. Hola, Oli, bona tarda.
Bona tarda, què tal, Joan?
Molt bé. I saludo al Marc Menchen, director de Tu Playbook. Marc, hola, bona tarda.
Hola, bona tarda, com esteu?
Bona tarda, bé. Per consultar-te diverses coses, començant per aquesta negociació per l'adequació salarial al Barça, que no arriba a l'acord de moment, Marc, i el Barça necessita rebaixar sí o sí 190 milions d'euros, que són molts milions, eh?
Sí, la veritat és que sí, que són molts milions. El Barça és de carrer el club que més està sobrepassat en termes de massa salarial. Jo crec que ja és una qüestió de timing i també de aquí els jugadors volen donar la credibilitat o el valor de que han tancat l'acord de la massa salarial. Ara recordem que tenen fins al 23 de novembre per arribar a un acord. De la nota del club es desprenia que ells ja no mouran cap dit addicional al que ja han mogut i que està molt clar quin és l'import de la rebaixa que s'ha de, que s'ha d'aconseguir, però a l'altra banda de la taula el que ens hem trobat nosaltres és que hi ha un punt de que, escolta, si és una qüestió de tresoreria, els futbolistes inclús estan disposats a no cobrar fins al mes de març, si cal, el pagament gordo, que recordem que es fa el mes de gener, o sigui, no? Els futbolistes tenen dos pagaments molt importants, un és el gener i l'altre és a final de temporada, doncs els futbolistes, si és una qüestió de caixa, estarien disposats a esperar a rebre aquest pagament i intentar que la signatura de l'acord sigui amb la nova junta directiva, perquè, bueno, es posa una mica en dubte la diguéssim que la credibilitat o la capacitat real de presa de decisions que tindria la comissió gestora, perquè pensem que si hi ha una junta directiva que considera que la retallada ha de ser major o que s'ha de fer d'una altra manera, podria quedar tot en no res. Llavors, veurem què passa, perquè jo crec que bueno, torna a ser un pulso entre les dues parts i veurem com es resol, però bueno, que jo no descarto que trobem un altre cop amb comunicats d'Instagram i deixem clara la posició dels futbolistes.
S'ha dit que el Barça podria entrar en concurs de creditors. Què és això? Què significaria això, Marc?
Això jo crec que és un globus sonda de la comissió gestora per pressionar els futbolistes i ficar una mica la por al cos dels aficionats, dels socis i forçar una mica els futbolistes a que acceptin sí o sí la rebaixa que se'ls està proposant en les formes que se'ls està proposant. El que vol dir concurs de creditors és que el Barça entraria en un jutjat buscant la protecció judicial per renegociar els seus deutes. Normalment tu quan presentes concurs de creditors és quan tens un deute molt elevat que no pots assumir, que no tens diners per pagar aquells deutes. Llavors el que tu fas és demanar protecció al jutge perquè els creditors no t'executin les garanties amb la que vas garantir aquell deute, que per exemple pot ser doncs, els drets de televisió, els drets de traspàs del futbolista, en el cas de moltes empreses, que no és el cas del Barça, però seria la fàbrica, per exemple, no? Si imaginem-nos que el Barça hagués hipotecat el Camp Nou, pues donar la propietat del Camp Nou a un banc si hagués estat així, no? És una mica això, jo crec que és un cas extrem que no passarà, perquè de fet, recordem, o sigui, al final els majors pagaments que ha de fer el Barça són els futbolistes, i els futbolistes ja estan dient que estarien per la tasca d'aguantar fins que puguin negociar amb la propera junta directiva, perquè aquí el punt complex és que és mentida quan parlem de retallada salarial.
És adequació. Sí, sí. El Barça no parla mai de retallada, sinó d'adequació. És a dir, no pagar-los ara, però pagar-los més endavant, no?
És que l'adequació també és una eufemisme. És una mica tirar la pilota endavant i deixar-li els pagaments a la propera junta directiva. O sigui, el que no s'estan atrevint és a pactar una retallada perquè el que està demostrant els pressupostos que estan presentant tota la resta de clubs de la Lliga és que si és veritat que la temporada 19-20 era inevitable que hi hagués una retallada, és a dir, que tothom assumís que no podria cobrar-ho tot perquè era una situació sobrevinguda, la de la pandèmia, en el cas de la 20-21, si no s'està sabent ajustar, ja és una qüestió de que no has fet tampoc els teus deures a l'estiu. És a dir, és venda de jugadors, venda de jugadors com per ingressar, però també per alliberar massa salarial. Llavors és molt més complex de justificar determinades actituds. Jo crec que anirà per llarg, perquè a part cada jugador és un món, no és el mateix que acaba contracte i que, per tant, aquest diferiment dels pagaments és més complex de fer que qui té 19 anys i amb una renovació de contracte pues té molt més senzill cobrar-ho tot, aquí li queden 2 anys... I que...
Però no és el mateix Leo Messi que Junior Firpo.
Per exemple, o per que Ansu Fati.
Sí, per posar un exemple.
I sobretot que és que el problema que tens és que qui acaba contracte d'aquesta temporada és qui més cobra i qui més facilitaria, diguéssim, l'adequació de costos, però sobretot que la resta de companys passessin també per parlar-ho, no? Al final, si el líder de l'equip accepta, pues més o menys es pot sobreentendre que la resta també ho faria. Llavors, jo crec que, bueno, que és una situació complexa i jo crec que veurem... amb aquest canvi d'interlocutors ja s'ha fet un avanç, no? Passant de la junta directiva a la junta gestora ja ha hagut un canvi. Mm. Veurem quin seria el canvi en cas de que hi hagués un nou president amb noves formes o noves propostes.
Mm. Marc, què tal? Buenas tardes. I, además, la comissió gestora lo deja también en manos de un bufete de abogados y de una empresa especialista en estas historias, ¿no? Y en el tema que comentabas de Leo Messi, que acaba contrato en el 21 y cobra muchísimo, la solución que se está planteando, ¿cuál sería? ¿Acaba contrato, pero te seguiremos pagando lo que cobras ahora al cabo del tiempo, 2, 3 años y tal, aunque no trabajes aquí?
Bueno, es que aquí está el problema de que cómo justificas los pagos a gente que ya no trabaja para la institución, que es un poco, o sea, aquí hay dos asesores. Está Mercer, que es una empresa de recursos humanos, que es la que está poniendo la creatividad para buscar la fórmula que permita ajustarlo todo, y luego está Ernst & Young, que es una auditora, que es la que está intentando definir que fiscalmente y legalmente todo lo que se pone sobre la mesa no puede tener un impacto negativo en el club, porque digamos que si tú a Messi le pagas como embajador 20 millones de euros en unos años, esa Hacienda podría no aceptarlo, en el sentido de considerar que, oye, que es un pago simulado de otras cosas. Entonces, aquí hay que ir con mucho cuidado. Yo creo que también es lo que da un poco de reparo en los futbolistas que le tienen menos años de contrato y que, por lo tanto, no van a estar aquí tantos años. Y es que no es nada sencillo lo que está gestionando esta gestora.
Molt bé, Marc, sí, és un tema molt complex. Evidentment, la situació del Barça és crítica. Jo em pregunto per què no es parla de la situació d'altres clubs, si és que ho estan fent millor, altres clubs d'una magnitud similar a la del Barça, com el Real Madrid, per exemple, o vosaltres heu fet els números de l'Espanyol, per exemple, heu fet un estudi i els números de l'Espanyol són bons.
Sí, a veure, recordem que tot club que depèn de forma important de la televisió ha pogut salvar els mobles de manera bastant, bastant digna. En el cas de l'Espanyol, va tancar la temporada anterior amb els pitjors resultats esportius de la seva història recent, però també amb un rècord d'ingressos, 135 milions d'euros. Va aconseguir guanyar 9 milions d'euros, que és veritat que és un 50% menys del que estava pressupostat, però tot i així és una xifra molt important. Sí que s'ha de recalcar pels aficionats una mica més que estiguin nerviosos, que clar, que no són diners que hauria pogut destinar a fer millor les coses en l'àrea esportiva, perquè és un benefici net que havia de generar per poder pagar els deutes acumulats. Ara avui jo crec que sí que podem parlar 100% de que l'Espanyol és un club totalment sanejat, i ara ja és un club que no està en risc, que inclús a segona divisió podria aguantar perfectament. I aquesta temporada els números el que demostren és que l'Espanyol, el de l'ascens, no és una opció, sinó que és una obligació. Recordem que un pressupost és de 2 milions d'euros, que és més que molts equips de primera divisió. És 8 vegades més que molts dels seus rivals de la categoria, i inclús és el triple que el que més pressupost té després d'ell, que és el Mallorca.
I el Madrid? Ho està fent millor que el Barça?
El Madrid, sí. Recordem que ja va tancar la temporada passada amb 300.000 euros de benefici. És veritat que encara no tenim els números complets i encara no s'han fet públics i, per tant, no podem fer una anàlisi molt poc formalitzat de la situació, però jo crec que l'absència de soroll no és absència de feina, sinó que jo crec que és símptoma de fer bé les coses, de negociar les coses portes endins. Jo crec que el Madrid va fer una cosa molt bé, que és que si us haig de rebaixar el sou, no faré fitxatges, perquè és incongruent demanar als futbolistes actuals que s'abaixin el sou quan jo estic carregant la massa salarial incorporant a més futbolistes. El Real Madrid també sempre ha treballat amb més marge de benefici. Recordem que mentre el Barça anava apurant i guanyava 10, 12, 15 milions d'euros, el Madrid sistemàticament presentava un benefici net que vorejava els 40 milions d'euros. Per tant, ja és un coixí important per aguantar el cop, i després que no ha fet grans fitxatges en aquest últim estiu, per tant, el volum d'amortitzacions és inferior, segurament hauran pactat una retallada de sous per aquesta temporada, de la qual no s'està parlant perquè ha quedat tot portes endins, Però, bueno, són diferents lideratges, diferents maneres de gestionar una institució.
Molt bé. Marc Menchen, tu playbook, molt interessant, com sempre, tot el que ens has explicat. Una abraçada forta i fins una altra.
Que vagi molt bé, una abraçada.
Llega el frío, pero no a tu casa.
Porque para que disfrutes de ella a la temperatura ideal, Bricor te ofrece las mejores ofertas en calefacción.
Hasta el 25 de noviembre en Bricor tienes una estufa de gas de llama azul clima de 3,8 kilovatios por 109 euros.
Y una estufa de gas para exterior clima de 5 a 13 kilovatios por 149.
Más ofertas en tiendas Bricor y en elcorteingles.es/Bricor.
Un beso, mamá. Sí, hablamos mañana. Ay, qué bien están mis padres en el pueblo. Y desde que les pusimos la alarma allí, están mucho más tranquilos. Bueno, y yo también, que sé que si les pasa algo, con tan solo pulsar un botón de la alarma, les envían ayuda enseguida.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responde en segundos ante cualquier robo o emergencia. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
I 26 minuts de la tarda, Esports Cope per Cope Catalunya i Andorra. Parquem els números i ens centrem ara en la pilota, que estem pendents dels internacionals del Barça que estan amb les seves seleccions i també pendents dels futbolistes que poden ser en un futur jugadors del Barça. Ahir, per exemple, vam poder veure a Memphis Depay jugar amb la selecció d'Holanda i això va dir després del partit sobre el seu futur a l'internacional holandès, el davanter de l'Olympique de Lió.
What about it? I don't know. You know, the transfer window is not open and I'm...
Sobre aquest tema no ho sé. La finestra de fitxatges no està oberta. No tinc la mirada posada en això en aquest moment. Estic entrenant bé i centrat en ser millor jugador. Òbviament, hi ha moltes especulacions, però el meu cap no pensa en això. A qui no li agradaria jugar al Barça? És un club top. Veurem què passa al futur. El Barça és un dels equips més grans i a tot el món li agradaria jugar allà, però jo estic mentalitzat en el meu club i en la selecció.
I think everybody wants that, but let's see what the future brings, but once again I'm not focused on that right now.
Memphis Depay, ahir el vam veure jugar amb Holanda, també a Eric García amb la selecció espanyola i avui, entre d'altres, podrem veure, de seguida fem el repàs als partits d'avui, avui podrem veure a Pedri amb la Sots 21. Pedri ha concedit una entrevista a l'agència EFE i s'ha mostrat agraït amb Ronald Koeman.
Des del primer dia me dijo que tenía que currármelo para estar porque era muy difícil estar en el Barça y yo creo que he trabajado muy bien, le he demostrado que puedo estar aquí y él me ha dado confianza como ya lo hemos visto poniéndome en partidos importantes y yo creo que le tengo que estar muy agradecido y sobre todo seguir luchando para poder tener minutos.
Pedri, també estem pendents, Oli, d'Ansu Fati, que sí. El van operar dilluns i estem a dijous i el noi continua a l'hospital.
Però no hi ha cap tipus de problema des del seu entorn. No sabien encara quan sortiria de l'hospital. Des del Barça ens deien que segurament seria demà quan surti de l'hospital, però ens diuen textualment que no hi ha cap problema afegit. I també, des de fonts properes, el doctor Cugat ens deien que està allà, que està a la clínica, però textualment ens deien i ens asseguraven que estava perfecte.
Magnífic, celebrem que sigui així. Saluda el José Luis Gil. Hola, Gil, molt bona tarda.
Què tal, Batllori? Bona tarda.
Repassem la guia, els partits de seleccions, començant pel que vam veure ahir i per aquest empat que comentàvem de la selecció espanyola, empat a un davant d'Holanda.
Sí, senyor, un temps per cada equip, la primera part més d'Espanya, la segona més d'Holanda. La veritat és que Gerard Moreno i Morata li van donar un altre aire a un atac, l'Espanyol, acusat de manca de gol als últims partits. Vam començar guanyant amb el gol de Canales, però a la segona part va arribar l'empat holandès amb Van de Beek. 45 minuts per Frenkie de Jong, no van participar Busquets ni Sergi Roberto, estava satisfet Luis Enrique, que tornava a defensar, que no està preocupat per aquesta gran quantitat d'ocasions que ha de fer Espanya per anotar algun gol.
Marcar gol es lo más difícil en el planeta fútbol. Hoy creo que hemos generado las suficientes como para hacer alguno más. También el rival también ha tenido ocasiones claras que hemos podido contrarrestar, pero no me preocupa. Lo digo, tengo muy buenos jugadores, muy buenos delanteros que van a aportar goles y por ahí vamos. Es evidente que me encantaría que pudiéramos materializar más ocasiones, por lo que significaría para el jugador reforzarle su moral, pero ya llegará, no estoy preocupado en absoluto.
Ara arribarà l'hora de la veritat per classificar-se per la fase final de la UEFA Nations League davant de Suïssa i d'Alemanya. De la resta de la jornada d'ahir, 74 minuts de trincao en la còmoda golejada de Portugal, 7-0 contra la selecció d'Andorra. La patacada de França a casa davant Finlàndia, 0-2. Lenglet, 80 minuts. Griezmann, 35. I Martin Braithwaite, recordem, aïllat per un cas de positiu a la selecció de Dinamarca, no va participar de la victòria danesa 2-0 davant Suècia.
I avui pendents, entre d'altres coses, Hilda, Leo Messi, que té partit de classificació pel Mundial del 2022 davant del Paraguai. Messi juga amb l'Argentina.
Una d'aquesta matinada, hora nostra, Argentina-Paraguai, l'albiceleste que intentarà continuar la seva bona trajectòria de classificació mundialista. Recordem un Messi que va arrencar des de la banqueta en el partit contra el Betis amb alguna molèstia, però que està perfecta de condicions, segons el seu seleccionador, Leo Scaloni.
Con nosotros entrenó normal, he sabido de que en su club ha jugado un tiempo y bueno, venía arrastrando unas molestias en el tobillo, pero que no lo impiden jugar, así que para nosotros está apto y disponible para jugar mañana. A partir del partido de mañana ya veremos si pasaría algo, pero en principio está para jugar los dos partidos y no habría inconveniente.
Comentaves abans aquesta Espanya Islas Feroe, Illes Feroe de Sots 21 a les 7 de la tarda, també presència blaugrana en d'altres dos partits. 6 de la tarda, amistós Bòsnia, Pjanić davant d'Iran, i a 3:15 de la nit, Gales, Estats Units. Sí, Estats Units, amb Serginho Dest i Conrad de la Fuente.
Sí, a partir d'ara, Gil, hem d'afegir a la selecció d'Estats Units quan fem el repàs dels internacionals del Barça pel món, eh?
Serà curiós veure a Serginho Dest i a Conrad la mà al pit al USA Can You See.
32 minuts passen de les 3 de la tarda, mínima pausa i obrim el debat Esportscope.
Cotxes que volen, robots que cuinen, dispositius que parlen, rellotges que truquen i resultats mèdics que arriben en un instant. Ho has sentit bé. A Creu Blanca disposem d'un servei digital de cites mèdiques i recollida de resultats perquè en menys de 48 hores tinguis el teu diagnòstic. Demana la teva cita a creublanca.es o truca al 93 412 1212. Creu Blanca, ara és el moment.
Obrim debat a Sportscope amb l'Oliveros, amb el Dani Senabre. Què tal, Dani? Molt bona tarda.
Hola, bona tarda a tots.
Què tal? Tot en ordre?
Molt bé, molt de temps sense veure't, però bueno. Sí. Avui t'he vingut a visitar fa una estona i...
Sí, senyor.
I ja he vist que tot està en ordre, tot està bé, tot està perfecte, com sempre.
Sí, senyor. Saludo també avui al company de La Vanguardia, el Juan Bautista Martínez. Hola, Juan, muy buenas.
Hola, Joan, bona tarda, com estàs?
Muy bien, ¿tú qué tal? ¿Hemos hecho kilómetros hoy o qué?
Una miqueta. Sí? S'ha de mantindre el nivell.
Ah, tu menys de 20 quilòmetres no fas, no? Per tu sortir a...
No. Avui
10 quilòmetres.
Avui 10, sí.
Una fiera.
No pot ser 20 cada dia, home, que si no seria professional.
¿Cuánto haces cada dia?
No, home, 10, 13, 14, alguns dies 20.
Ostres.
No he fet ja 10 quilòmetres seguits des de que tenia 20 anys la corta del Corte Inglés, em sembla a mi.
Sí.
Madre mía. Quasi ni en moto.
Una màquina. Podria jugar al Barça? Vamos, estàs per jugar el domingo de lateral? Bueno, este domingo no, perquè no hi ha lliga.
Podria córrer una estona, jugar és una altra cosa.
¿Y esto te ha venido después de adelgazar o ya corrías antes?
No, ha sigut una conseqüència. Primer aprimar-me a fer un altre tipus d'exercicis i llavors animar-me a córrer.
Està en plena transformació.
Un procés.
Molt bé.
Està en plena forma. Veu veure Espanya ahir, Dani, si no?
Sí.
Partit divertit, eh? No? Va estar bé.
Sí. Sempre dins de la partit de la base que no val per res i tal, però sí, partit com per l'espectador estava bé. Vam veure una mica de Depay, vam veure Eric Garcia, vam veure coses interessants. Bueno, era, si t'agrada, és a dir, si estàs pendent del mercat d'hivern del Barça, era el partit ideal, perquè veus el central i el... I el anava a dir davanter, però en fi, jugava a banda o el que vulguis, que vol el Barça.
Va, doncs us pregunto per ells. Dani, què et va semblar Depay ahir?
Res de l'altre món, però evidentment se li veuen coses, és a dir, no va demostrar res que no sabéssim. Si és un jugador habilidós, se'l veu que tècnicament és bo, que pot marxar, que pot desequilibrar i tal, però per mi no em torna boig, no tan lluerna i no em sembla un jugador que el Barça necessiti. És veritat que amb la lesió d'Ansu Fati podria ocupar aquest lloc perfectament uns mesos, però clar, el Barça no el vol perquè s'hagi lesionat Ansu Fati, el volia ja abans. Sí. I jo entenc que el que el Barça necessita és un davanter centre, no Memphis Depay.
Sí, Juan, Koeman el vol de nou. És veritat que quan Koeman va ser el seleccionador holandès posava Memphis Depay de nou, però ahir va jugar a la banda, a l'Olympique de Lió de vegades juga de nou, de vegades juga a la banda. No és un davanter centre referència, és evident.
És un nou holandès, un nou combinatiu, no? Una, l'escola holandesa que té aquesta versatilitat en tot el front d'atac. Doncs és un jugador d'aquest tipus, ara, golejador, no seria, no? Si tenia, si el Barça tingués un problema de gol, no seria la solució ideal, però molt millor jugador que Brentwick. Sí, que es,
eso sí. Sí. Yo a veces estaba viendo el partido y otras veces escuchando tiempo de juego. Y una de las veces que estaba viendo el partido fue un tiro muy malo de Depay desde el punto de penalti que tira así con el interior.
Un pase al portero, Oli, casi.
Es un pase al portero.
Sí.
Ese no puede ser un goleador.
Para hacer eso ya está Griezmann, ¿no? Sí. O...
es el que vaig pensar veient el partit.
Quan
estava veient el partit, una ocasió molt clara, Juan. Una que té el punt de penal, que té tota la porteria per col·locar-la.
No, bueno, una definició de que no és un killer, ¿no?
Clar.
Una definició de que, que en aquell moment no és un pistolero de l'àrea, ¿no? Sinó que és un altre tipus de jugador. Sí. Jo ficharia abans un central, suposo que com moltíssima gent, no?
I tant.
Sí, és evident. Doncs vinga, anem al central, Eric García. Jo és un futbolista que reconec que no el tinc gaire vist, però les vegades que l'he vist m'agrada bastant. El trobo sobri, no és per tirar coets tampoc, no és dels millors centrals del món, però tracta bé la pilota, la treu bé, no es complica, és sobri, no està malament.
A mi m'agrada.
Contundència encara, falta contundència.
Sí. Però és veritat que és una mica... A mi em recorda una mica a Marc Bartra, però perquè li falta contundència, com diu el Juan, i perquè tècnicament és, vull dir, treu la pilota bé, té bon joc, vull dir, és un central bo. Ara, no sé si serà el nou Piqué, com diuen alguns, o si serà, però és igual, o sigui, arribats a aquest punt m'és igual, perquè en el tema del davanter podem discutir, no, si t'agrada més aquest, però és que el tema del central, necessita un central al Barça, i si el Barça creu que és aquest, doncs aquest, però el central sí que és indiscutible que el Barça el necessita o morirà.
Però això és... que sigui el menys tronc possible, aquest central.
Exacte.
Sí, però,
además es contradictorio el tema, el otro día lo decía y creo que tiene razón Minguella, cuando decía, hombre, un chaval que quiere irse de aquí, que se va y tal, y luego le has de recuperar. Bueno, Piqué lo recuperamos.
Sí, ya sabes.
Pero este Eric García me parece que no es Piqué. Entonces, no. Si se va y luego has de pagar y tal, lo que pasa es que ahora quedaría libre o qué.
Sí, él termina contrato a final de temporada.
Por eso el precio ahora
sería más... gratis.
Sí, a final de temporada sí.
Sí. Bueno, pues esperemos.
Sí. Pero sí, ¿tú crees que puede pasar el Barça un año sin ningún central más?
No, unos meses.
Bueno, sí, todo lo que queda de temporada. Yo, si suben a alguien del filial, sí, pero es que si
no... Es que no hay dinero. Entonces, claro, pagar ahora en invierno por alguien que se fue de aquí, me parece que, bueno...
Doncs llavors que pugin, no procede. L'Arnau Comas aquest, o qui sigui, que pugin algun central.
Araujo se va recuperar dentro de nada.
Sí.
No pasa
nada. Ahora, si no soluciona la tesorería, será mercadillo de...
Sí, bé, no serà mercat.
No, és que aquest és el tema. Vull dir, a l'estiu, ens vam passar tot l'estiu dient que Depay i Eric García venien i a l'hora de la veritat no van poder venir perquè no hi havia ni un duro per portar-los. La meva pregunta, Dani, és què ha canviat perquè ara el mercat d'hivern sí que n'hi hagi.
No, bueno, és que ningú assegura que n'hi hagi, no? Però faran tot el possible. Faran tot el possible. Primer ha canviat que el preu és menys, és a dir, evidentment, Eric García al mercat d'hivern val menys que Eric García al mercat d'estiu. I Depay també, però a banda d'això intentaran vendre algú. Entenc que fins i tot Dembélé o qui sigui, o sigui, qualsevol cosa que puguin col·locar, Júnior sembla que és el que menys li agrada a Koeman, jo no descarto Riqui Puig, o sigui, algun jugador dels que no li agradi a Koeman l'intentaran vendre per fer calés.
Però tot el món lo dice, tus que están bien, que primero hay que vender y luego comprar, y por otra parte en los dos casos, ¿verdad? Depay y Eric García en el 21 están libres, por lo tanto,
sí, sí.
¿Para qué han de venir
sí,
ahora?
Sí.
No, a esperar.
Sí. S'ha de tenir en compte també que el Camp Nou continua tancat, la botiga continua tancada, el museu continua tancat, vull dir que els ingressos no van a més, al contrari, no?
Sí. Però
no van a menys, en aquest sentit.
Hoy hay reunión de la comisión gestora, ¿verdad? Pero me dicen que no habrá nada oficial, es decir, aquello de salir después un comunicado o tus
la fecha,
diciendo,
¿no?
Exacto, la fecha de las elecciones, me dicen desde el Barça que no habrá nada oficial. A lo mejor hablan de intenciones y todo eso, pero oficialmente todavía nada.
Yo alucino, yo la verdad es que me sorprende bastante. Yo pensaba que eso sería, es decir, desde el momento en que se va Bartomeu, arriba la junta gestora y al cap de 4 dies diu la data de les eleccions. I no, no, aquí ens estem prenent tot el temps del món. O sigui, no sé què ha de fer la gestora, ja sé que ha de negociar els sous i tot això, però la gestora, en el meu poble, vull dir, en el meu cap, el que havia de fer és convocar les eleccions i ja està, i esperar.
Total, perquè en principi, si compleix el que va dir el senyor Tusquets, que la convocatòria seria al voltant de Nadal, el calendari és o 16 o 17 de gener o els caps de setmana següents. Sí. Al final de gener, no hi ha una altra possibilitat.
Ja digo, pero hoy dicen que no será oficial. ¿Vosotros en La Vanguardia habéis hecho algún sondeo recientemente de, ahora mismo, porque luego los últimos días cambia todo, de a quién votarían ahora?
Bueno, van fer per la web una mena de primer sondeig fa unes setmanes, però això és molt canviant, no un sondeig així... totalment rigorós i que no sé qui puguin votar els socis. Sí, una mica investigar els socis encara no.
I va guanyar Víctor Font en aquest sondeig, Juan? Te'n recordes?
Sí, però en aquella enquesta podia votar tothom.
Ja ho sé.
Sí, que són representatives...
No seria target electoral, no seria.
Clar, ja. Representatives fins a cert punt. Bé, tenim ara mateix, Dani, 7 precandidats sobre la taula, sí. I podem arribar a tenir-ne 10. Són molts, sí.
Són molts, però jo crec que en algun moment, vull dir, aniran caient. O perquè s'assumin altres candidatures, o perquè no arribin al tall de les firmes, o perquè no puguin avalar. Sí. És a dir, jo no crec que arribem a unes eleccions amb 10 candidats.
Ni molt menys.
Per tant, com que aniran caient, jo no m'ho prenc molt... Sí, estem pendents i anem mirant, i avui s'ha presentat un de nou, i tu vas mirant i vas apuntant tot, però jo crec que al final estarem en els típics 5 o 6 candidats.
4 o 5 a les eleccions, Juan, no més, crec, no? O què?
Em semblen molts, ja, 4 o 5.
Molts, sí.
Perquè, bueno, és possible que arribin fins al final 4 o 5, però amb possibilitats reals, com a molt 3 o 2. Mm. Que és molt difícil després una mica... turellant tota la situació econòmica que té el Barça, Per exemple, aquesta setmana el Jordi Rocha i el Marc Tampera, sí. Una mica també empaitat per aquesta qüestió,
Sí, sí, no, la meva pregunta és com hi ha tanta gent que s'atreveix.
Sí, no, jo també, jo no li desitjaria ni al meu pitjor enemic, però evidentment també...
Por lo menos se atreven a decir quiero ser presidente del Barça. Sí. Otra cosa es que después sean candidatos.
Y que pongan la pasta y tal, ¿no?
Claro, se hacen una foto y tal, y dicen, mira, estoy aquí en el balcón junto a la playa y tal, y quiero ser presidente del Barça.
Sí, pero yo no me atrevería ni a hacerme la foto, ni siquiera. Pero sí, sí.
Sí, escolta, dels que ja tenim sobre la taula i dels que sabem que hi seran al final, incloc a Joan Laporta, per exemple, quin us dona més bones sensacions o quin creieu que pot ser el futur president del Barça? Qui li doneu més números?
Per mi és molt favorit Víctor Font, però això no vol dir res.
Molt favorit.
Jo crec que sí, veient la resta. És veritat que Laporta té el nom i la trajectòria anterior i tal, però em sembla que el moment... Crec que estem en un moment de trencar i de buscar una cosa nova, que és el mateix que li va passar a Laporta, però clar, el 2003, no ara. Llavors, jo crec que tot el que és Freixa, que ens estimem molt i és un gran comentarista i tal, però encara que ell digui que no i que segurament té raó, la gent el relaciona amb èpoques anteriors. Vilajoana, el relaciona amb èpoques anteriors. Jo Ferrer no el veig, per molt que hagi fet el tema. Vull dir, al final vas restant i jo crec que queden Víctor Font i Laporta, i tenint en compte que Víctor Font, pel que em consta, ens tindrà Xavi, Puyol, Iniesta, tot això, jo crec que és el favorit.
Mm. Juan?
Una mica si això fos una partida d'escacs, el que té les peces amb més contingut i més ben posicionades en aquest moment és el Víctor Font, perquè porta molt de temps jugant la partida, no?
Sí.
Lo cual no quiere decir que al final passi altra cosa,
Com Bassat
i Laporta...
Manolo, que és el que té més experiència de tots nosaltres aquí, recordarà que el 2003 el Bassat es va presentar molt abans que amb un contingut molt gran, amb personalitats molt importants de relleu, com Guardiola.
Unes fotografies allà tremendes.
Hipermegafavorit.
I amb el lema de guanyarem, i després va venir la onada de la porta, no? O sigui, que en aquell moment ningú ho havia dit.
I en l'anterior, que gana Gaspar, era Gaspar contra Bassat i la porta juntos.
Sí.
Uh-huh. I gana Gaspar.
És increïble, mirar la història del Barça cap enrere fa por, eh?
Sí.
Gaspar li va guanyar a Bassat i Laporta.
Sí, tremendo.
No,
Gaspar, que reivindica el seu paper de pitjor president de la història del Barça.
Sí.
No vol que Bartomeu li prengui aquesta distinció,
Home, liderato.
li han pres, per això jo crec que encara que ell no vulgui, li ha pres.
Molt bé, Dani, ara no pot fallar Dembélé, ara amb la baixa de Sofati, això s'ha d'aprofitar.
Ara és el nostre moment, ara és el nostre moment. O es lesiona o fa 10 gols.
Home, tu ben fustes, esperem que no.
No, la veritat és que està anant bé, ja no només el gol contra la Juve i contra el Betis, però vull dir, el fet de que el posi per la dreta Koeman, jo crec que tot això li anirà bé. I a mi, jo m'imagino un atac ara sense Ansu Fati, que és Pedri per l'esquerra, no? Dembélé per la dreta, Messi i Griezmann. Jo crec que amb això el Barça pot anar fent.
Juan, què dius de Dembélé? Tu ets Dembélé o Dembélé hater?
És un jugador amb unes condicions excepcionals.
Quan comença així és que és Dembélé hater.
No ho diu. Hi ha jugadors del Barça que em semblen molt més inútils que Dembélé. Dembélé és un jugador força vàlid. El que té a sobre és la creu del preu i la creu de les lesions. Ara, un Dembélé en forma i que progressi en l'entesa del joc no pots trobar difícilment en molts llocs d'Europa.
Sí,
que sempre té el dubte a sobre de quan aguantarà i de si serà capaç de comprendre el joc.
La incògnita és si algun dia entendrà com a jugar a futbol.
Bueno, però això li hem d'ensenyar. Vull dir, és que això depèn de la...
Ensenyar a jugar a futbol a un tio que ha costat 140 milions.
No, però aprendre decisions. Vull dir, no. I el preu no és culpa seva, pobre. Vull dir, no. Jo les lesions sí que és la gran creu. Això sí que és un problema greu, però el preu no el decideix ell.
Oi, el titular ja està del debate.
¿Cuál es?
Hay muchos más inútiles que Dembélé.
Sí, me encanta.
Imagínate,
me encanta
la confianza que hay en esta plantilla.
Hay que hacer un tuit.
Pero también creo que el Barça tiene molt més marge de millora que el Madrid, aquesta temporada.
Sí, me gusta.
Les sensacions del Madrid per mi són pitjors que les del Barça.
Sí. Molt bé, senyors, ho deixem aquí de moment. Oli, Dani, Juan, gràcies per estar a Esports Cope. Seguim parlant.
Un plaer.
Una abraçada.
Que vagi molt bé.
Adéu.
Esports Cope, un equip guanyador. Informació, protagonistes, debats, opinió.
Jo el conec des que teníem 16 o 17 anys. Carlos Tusquets, molt tranquil, amb bici. Jo crec que ell serà molt sensat, i el seu grup trobarà la decisió que creiem més convenient per al Barça.
De dilluns a divendres, entre les 3 i les 4 de la tarda, amb Joan Batllori.
Cope, estàs informat.
Minuts i arribem a les 4 de la tarda. Més futbol a Esports Cope, ara per abordar l'actualitat de l'Espanyol amb el Juan Arias. Hola, Juan, bona tarda.
Què tal, Batllori? Bona tarda.
Que tenim notícia d'última hora i no és bona. Cabrera és dubte amb problemes musculars per jugar dissabte al camp del Fuenlabrada.
Sí, un quebradero de cabeza. Bueno, yo tampoco diría tanto, quizá exagero un poco porque...
Un inconveniente.
Sí, porque el Español yo creo que tiene plantilla y jugadores para recambio. Lo que pasa es que Lele Cabrera es posiblemente uno de los mejores centrales de la categoría. En cualquier caso, Moreno tendría que buscarle, en caso de que se confirme la baja, una nueva pareja a Calero, que sería Luis López, o también la posibilidad de bajar a David López al centro de la zaga. Al margen de esa lesión, ya veremos si entra en la lista de convocados, aunque, insisto, parece ser que no va a poder jugar frente al Fuenlabrada. Se le ha recordado al técnico blanquiazul que acaba de cumplir 100 días sin el cargo y, como los políticos, se le ha pedido una valoración. Con el equipo líder, con 4 puntos de ventaja respecto al tercero, máximo goleador y con solo 2 goles encajados, la conclusión del técnico es positiva, pero incluso cree que puede ir a más.
Tengo mucha ilusión de que el equipo siga mejorando porque estamos relativamente poco tiempo. Aparte veo que tenemos margen de mejora, que tenemos muchas posibilidades de hacerlo incluso mejor de lo que el equipo está haciéndolo. Ser mejores que ayer, pero un poquito peores que mañana.
Moreno ha encontrado un bloque estable donde destacan en la faceta goleadora RDT y Embarba. Sin embargo, otros como el Monito Vargas no está rindiendo lo que se esperaba de él. Moreno reconoce su escasa participación, pero augura una mejora cercana en su rendimiento.
Antes o después va a aprovechar esa posibilidad cuando la tenga de entrar, porque lo veo entrenar todos los días, porque veo la predisposición que tiene, las ganas que tiene de hacer bien las cosas. Y va a aparecer esa calidad que tiene, que no hay duda que la tiene, que es un buen jugador.
de cara al partido contra el Fuenlabrada, el único equipo, por cierto, que no ha perdido en casa desde que no hay público. Baré, Vadillo por lesión y Puado y Pedrosa, por estar convocados con la sub-21 española, són baja.
Doncs aquesta és l'actualitat de l'Espanyol. Ahir a la tarda vam estar pendents també de la Montañesa, equip de tercera divisió que malauradament no va poder superar la prèvia de la Copa del Rei. Si ho hagués fet, s'hagués enfrontat a la propera ronda amb un equip de primera divisió. Va caure per 0-1 davant del Cantolagua, equip navarrès. Encara la Montañesa no va comptar ni amb Sergio García ni amb Joan Verdú. I a la Lliga Femenina, Silvia Ortiz, hola, bona tarda.
Bona tarda, Joan.
Contundent victòria del Barça femení 3-0 davant l'Atlètic de Madrid.
I va ser decisiva la jove portera mallorquina Cata Coll, que va aturar un penal amb 0-0 al marcador, el llançament de l'exbalgana Toni Dugan. A partir d'aquí l'Atlètic es va desencaixar, van anar caient els gols de Patrick Guijarro, Jennifer Hermoso de penal i Rieke Martens. I a més, el Barça va aconseguir un rècord, 928 minuts sense encaixar cap gol. Des dels últims partits de la temporada passada s'acumula aquest rècord entre Cata Coll i Sandra Paños, que es troba aïllada per contacte directe amb un positiu de Covid. Lluís Cortés destacava el valor de la victòria d'ahir al Johan Cruyff.
Guanyar els duels directes contra l'Atlètic de Madrid sempre és un reforç molt positiu, no només a nivell de punts, que sumes tu 3 i deixes de sumar al rival 3 punts, sinó també a nivell de moral, no? A nivell de grup crec que és molt important guanyar aquest partit, guanyar aquest duel. Sí que és cert que té un punt especial pel fet de ser el nostre rival de les últimes temporades i bé, i al vestuari està la gent contentíssima.
3 punts que serveixen al Barça per superar l'Atlètic de Madrid per un punt, situar-se només a un punt del líder, que és el Granadilla de Tenerife. El Barça té 2 partits menys que els seus rivals i tot apunta que seguirà desquadrant-se el calendari perquè el partit d'aquest diumenge al camp de l'Eibar segurament s'haurà de suspendre per 3 positius al conjunt basc.
Gràcies, Sílvia.
Adéu.
També disputat ahir a la Lliga Femenina, derrota de l'Espanyol, 1-0 al camp del Santa Teresa. Fins aquí el futbol, pausa, i després abordem el capítol poliesportiu, avui amb bàsquet, futbol sala i golf.
Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat. Esports.
Está buscando un modelo de educación único, estatal y laico. Pues el momento de decir basta ya.
En lo que se refiere a la educación especial, se ha decidido suprimir cualquier financiación pública para ese tipo de educación. Es su sentencia de muerte. Yo les diría que se pasaran por alguno de esos centros y vieran el trabajo que hacen allí los especialistas, los
terapeutas. Para comprender todo lo que te rodea, es necesario un buen análisis.
Let's give each other a chance.
El aceite sufre arancel en Estados Unidos del 25%. Ni el aceite de Italia, ni el de Francia, ni el de Portugal sufre aranceles en Estados Unidos. Mira tú si la victoria de Biden consigue cambiarlo o no.
De lunes a viernes desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito no tiene rival. Y es la voz que te cuenta en la linterna de COPE todo lo que necesitas saber.
Cuando escuchas a un experto siempre te dirá, y con muchísima razón, que los guantes son fundamentales para circular en moto. Claro, que un moto experto es el que siempre, siempre te ofrece más por menos en tu seguro de moto. Y eso da un subidón. Por eso Línea Directa, los moto expertos te ofrecen las mejores coberturas y además poder contratar tu seguro de moto desde solo 77 euros. 917-700-700, 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com.
Un beso, mamá. Sí, hablamos mañana. Ay... Qué bien están mis padres en el pueblo. Y desde que les pusimos la alarma allí, están mucho más tranquilos. Bueno, y yo también, que sé que si les pasa algo, con tan solo pulsar un botón de la alarma, les envían ayuda enseguida.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responde en segundos ante cualquier robo o emergencia. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
¿Piensas que tienes que pagar más por tu seguro de moto? Un mutuero siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
La fabada asturiana, el cocido madrileño, la paella valenciana y el vino de La Mancha. Porque hay sabores asociados a una tierra. Vinos con denominación de origen La Mancha maridan con todo, maridan contigo. La Mancha, el origen del vino y la bodega de Europa. Síguenos en Facebook como Vinos de La Mancha.
Para Parlem de bàsquet, Esports Cope. Albert Díez, bona tarda.
Hola, Batllori, què tal? Bona tarda. Bona tarda a tothom.
Que tenim bon partit de bàsquet d'Eurolliga avui al Palau Barça-Fenerbahçe.
Sí, juga el líder de l'Eurolliga, que és aquest Barça de Saruna Jasikevicius. Arriba aquesta vuitena jornada de la màxima competició continental amb un bon balanç. 6-1, victòries, derrotes. S'enfronta un Fenerbahçe que afronta aquesta etapa post-Zeljko Obradovic, el Zorro Plateado, amb Kokoskov, que recordo va ser campió d'Europa amb Eslovènia, amb jugadors diferents, amb Veseli, encara es manté a la plantilla, va sonar l'estiu per reforçar el conjunt blaugrana, un Fenerbahçe que està líder de la Lliga Turca, però que arriba amb 4 victòries, 3 derrotes en el concert europeu. Serà el quart partit al Palau. Està invicta el Barça. Ha de donar continuïtat a la bona dinàmica tant de resultats com de joc entre totes les competicions a les últimes setmanes. Només hi ha una baixa, és la de Víctor Claver, amb problemes a la fàscia plantar. Sembla, però amb prudència, que està per tornar. El partit es juga a les 9 de la nit i atenció al enfrontament que preveu el tècnic del Barça, el coach Sara Jasikevicius.
Esperamos un partido muy duro, uno de los más duros de temporada. Creo que Fenerbahçe ha empezado temporada pues jugando una de las mejores, si no la mejor defensa de Europa. Yo creo que tenemos que ser preparados para sufrir 40 minutos y saber que habrá momentos difíciles durante el partido.
És el guió de partit que espera Jasikevicius. Té un bon planter, tot i aquest canvi generacional, sobretot en l'etapa, com et deia, post-Obradovic. A mi hi ha un jugador que m'agrada molt, que és Jarel Edy, ex de l'UCAM Múrcia, el coneixem de la Lliga Espanyola, i això sí, una absència important també al Fenerbahçe, no estarà Nando de Colo.
A la Lliga CB tenim Manresa Tenerife avui, no?
Per obrir l'onzena jornada de competició, a un quart de 10, 21-15, el Congost, el Baxi, que es presenta amb 6-4, entre els 8 primers, 6 victòries, 4 derrotes. L'Iberostar Tenerife ve fent bon treball ja a les últimes campanyes, és segon, 7-2, empatat amb el Barça i també amb el Baskonia. I mirant una mica els números, a casa, és a dir, el Congost, els de Pedro Martínez, encadenen 2 victòries seguides contra Retabet Bilbao Basket i també contra el Betis. Ahir ja t'apuntava la baixa per unes quantes setmanes, es diu Luis Baez, no està al 100% Guillem Jou, és seriós dubte, amb un esquins, i dins d'aquesta onzena jornada, més enllà de que avui juga el Baxi, hem d'apuntar un nou partit aplaçat per un dels catalans. Sabem que arrosseguen una pandèmia de coronavirus la Penya i el Morabanc Andorra, amb aquest confinament que els fa guanyar dies i intentar apropar-se a tornar a competir. Ajornat el Joventut de Badalona-València, que passa a disputar-se el 4 de gener a un quart de 10 de la nit.
Gràcies, Albert.
A tu, que vagi bé.
Futbol sala, Juan, per fi ha arribat la primera victòria del Barça a la Lliga.
Sí, no debería ser noticia que el Barça gane un partido, pero ayer el equipo azulgrana estrenó su casillero de victorias después de 7 encuentros de liga al derrotar 2-4 a Osasuna y, por cierto, con bastante sufrimiento, a pesar de ir 0-3 a falta de 5 minutos para el final, el conjunto navarro estuvo a punto de empatar el partido. Con los 3 puntos, el Barça suma 5 y sigue en puestos de descenso, a 1 de la salvación, a 5 del Inter, uno de los principales rivales, que tiene 2 partidos menos, y ojo, a 13 puntos del líder, el Levante, y eso que los levantinistas tienen un partido menos que los barcelonistas. Andreu Plaza, técnico del Barça, valora el aspecto moral más que los puntos logrados en Pamplona.
Màxima, perquè estava en una situació molt complicada. L'equip necessitava un triomf, no? Un triomf per dir que nosaltres som qui som i hem de guanyar molt més sovint del que ho fem, no? Al final donarà una empenta, com a molt, moral, no? I l'equip necessita moral i anímica, i l'equip necessita això, perquè jugar no se'ns ha oblidat.
Esto no para. Mañana, derbi catalán en el Palau Blaugrana, Barça-Santa Coloma.
Gràcies, Juan.
Que vagi bé.
Arrenca Gil al Masters d'Augusta de golf.
Ha arrencat i s'ha aturat perquè ha començat a caure una tempesta, a ploure bots i barrals sobre el camp d'Augusta i s'ha hagut d'aturar la competició. La previsió és que la jornada d'avui acabi demà i que la de demà acabi dissabte. En tot cas, tots esperant, mirant cap al cel, que pari de ploure i que escampi. Abans escoltarem les impressions a declaracions a Movistar de Chema Olazábal, que ha aconsellat, recordes aquest cop que comentaves amb el Quique Iglesias de John Ram fent botar la pilota, sí, a l'aigua, impressionant? Doncs Olazábal ha aconsellat a Ram a canviar alguna dinàmica en els seus cops per afrontar els forats d'Augusta.
Estuvimos ahí aplicando técnicas un poco diferentes a las que utiliza él, y la verdad es que, bueno, yo creo que se llevó una grata sorpresa. No cabe duda que va a necesitar un poquito de tiempo para ponerlas en práctica, pero bueno, por lo menos ahora tiene otro concepto, otra idea de cómo pegar algunos golpes.
Doncs això, esperant que acabi de ploure i que es pugui reprendre la competició. Anem a veure en quines condicions queda el camp.
I confirmar, Gil, i lamentar la mort de Jordi Llopart, història de l'atletisme espanyol.
Definitivament, ahir a la tarda ho confirmava la família, el fatal desenllaç que tothom esperàvem. Adeu, doncs, al primer medallista olímpic de la història de l'atletisme espanyol, aquesta medalla de plata als Jocs de Moscou. Descansi en pau, Jordi Llopart.
D'última hora tenim alguna cosa, Gil?
Ariel Obraida ha trobat feina, director esportiu del Cremonese i marcadors de la fase prèvia de la Lliga de Campions de Waterpolo. Sintec Kazan, 17, Terrassa, 10, i Club Natació Barcelona, 12, Primorac Cotor de Montenegro, 3. Aquesta tarda, Terrassa, Budapest, també aquesta tarda, Club Natació Barcelona, Estiagua de Bucarest. Recordem, és fase prèvia, quan arribi la fase de grups definitiva, ja espera l'Atlètic Barceloneta, que és també representant nostre en aquesta competició.
Gràcies, Gil.
A vosaltres.
Seguiu a la COPE, a Esports COPE, estem pendents de tot. Cuideu-vos moltíssim. Que vagi bé.